el perquè de tot plegat.
Com dèiem, estem fent tertúlia avui aquí al Món a RAC1 amb el Toni Soler, amb el Tian Riba, amb la Rocío Martínez Sampera, amb el Francesc Marc Álvaro i amb el Toni Puigverd. I afegim a Íñigo Errejón, portaveu de Podem al Congrés, el número 2 del partit. Íñigo, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
Estàvem parlant ara, estem fent, com pots imaginar-te, acaba les polítiques sobre el que pot passar i el que pot deixar de passar i el que... I estàvem parlant, evidentment, i així hem estat informant durant tot el matí del que va passar ahir a València i que si això afectarà o no la investidura. Això fa més fàcil, més senzill, un acord entre Podem i el PSOE?
Bueno, no ho sé, però això sí que hauria de fer més difícil que cap partit pogués donar-li els vots o pogués donar-li el suport al Partit Popular per activa o per passiva perquè renovés el seu poder a la Moncloa. O sigui, cap partit que parli de regeneració democràtica ara hauria de tindre cap mena de dubte per si ens feia falta de nou una altra prova de que regeneració democràtica i govern del Partit Popular són dues coses incompatibles i llavors això hauria d'impactar o hauria de tindre una influència a les negociacions per formar govern. I no hi ha, o sigui, hi ha diverses opcions, però no hi ha moltíssimes i no són indefinides. Podem anar a noves eleccions, podem obrir la porta per un govern de canvi o poden haver diferents graduacions, en realitat, de la gran coalició que nosaltres ja estem veient al Congrés per a les primeres decisions importants, com ara va ser la composició de la mesa del Congrés, com ara va ser el reconeixement dels grups parlamentaris o com va ser ahir la distribució dels escanys, no?, a l'hemicicle.
Permeta'm, Íñigo, que Mariano Rajoy fa uns moments està, vaja, encara hi és, fa una hora i llarga que està a Telecinco amb la Rosa Quintana, acaba de dir que aquest, m'agradaria que ho poguéssim escoltar, que aquest cas de corrupció al PP, al País Valencià, no afectarà en res la investidura espanyola. Escolta.
No tiene por qué dificultar las negociaciones, ¿no? Los casos de corrupción hay que tratar de evitarlos, pero es importante las decisiones que se adopten, ¿no? Lo que ha ocurrido en el día de ayer demuestra, primero, que no hay impunidad y que, por tanto, la Fiscalía, la Justicia, la Policía, la Guardia Civil funcionan, y luego el Partido Popular ha sido y seguirá siendo implacable. Ayer hemos suspendido a todas las personas que se hayan visto afectadas por este caso de corrupción y lo hacemos no por un problema de negociaciones, sino por respeto a los militantes y simpatizantes del Partido Popular.
Bueno.
El que passa és que, o sigui, això jo ho he sentit moltes vegades, però el que passa és que la Guàrdia Civil fa una redada i després de que ha detingut a càrrecs molt importants de la cúpula del Partit Popular al País Valencià, després d'això surt el Partit Popular d'Espanya, diguéssim, i diu que ja no tenen la militància quan poden anar a la presó, que està bé com a mesura cosmètica, però que jo crec que els ciutadans alguna vegada es pregunten si hi haurà alguna vegada en què faran algo abans de que la policia entre a les seves seus o que detingui els seus dirigents. I ara per ara, cap partit pot dir que si fa un acord amb el Partit Popular no tindrà dintre d'una setmana, de dos o de tres, el mateix problema, no sé, al País Valencià o a qualsevol altre lloc, o a Espanya. Aquí tenim el cas d'Acuamed, que està també salpicant els càrrecs relacionats amb la vicepresidència, no? Llavors jo crec que això hauria de influir, o per lo menys hauria de retractar els demés partits. Però sóc pessimista aquí perquè, bueno, no sé, per exemple, la Comunitat de Madrid, nosaltres ja coneixíem casos com la implicació del PP a la Gürtel, per exemple, i això no va impedir que Ciudadanos li donés el suport a Cifuentes per governar l'Assemblea de Madrid.
No? Mentrestant estem veient com càrrecs del PP, no estic parlant de ningú cap sota carro, estem parlant d'una persona, diguem-ho, que és un dels vicesecretaris del PP, ahir parlant de, bueno, aquí s'habla, tot el món habla de corrupció, i Podemos també estar con la investigació de l'UDEF sobre aquesta història que un dia en parlàvem amb el Xavier Domènech, que era aquest llançament de Podem a través d'Iran i d'una televisió i tot plegat, que s'ha negat 40 vegades que hagi estat així.
Sí, sí. A nosaltres ens sembla bé que la UDF investigui a qui vulgui. I està bé que es puguin investigar els partits polítics i tant de bo que ho facin més, més sovint i amb tots. I estem molt tranquils. Nosaltres, des de que hem nascut, ens han dit moltíssimes barbaritats que amb el pas del temps s'han quedat en res. Doncs, bueno, ara això ja ho hem sentit moltes vegades i es quedarà, doncs, com ha passat en altres ocasions, en res. Però s'ha de dir, o s'ha d'analitzar políticament per què això ara, i per què està passant això ara. I nosaltres creiem que això està passant per pressionar el Partit Socialista. Això està passant per ficar por al Partit Socialista, per empenyar-lo cap a la gran coalició. O sigui, l'interès polític que hi ha darrere de que això surti de nou, o que hi hagi mitjans interessats o fons del Ministeri de l'Interior interessats en tornar a obrir una polèmica, una discussió que ja ha fracassat moltes vegades, és per empenyar o per fer força perquè el Partit Socialista embraci la gran coalició, no?
Per tant, m'estàs dient, Íñigo Errejón, que probablement aquest moviment que hi ha hagut a l'UDEF és perquè hi ha interès per part, no només de l'UDEF, sinó de qui mou els fils a través de l'UDEF, és a dir, el Ministeri de l'Interior, perquè hi hagi aquesta gran de coalició.
Bueno, no sé si a l'UDEF, que lo desconec, però sí l'interès de crear de nou o intentar crear un clima de por cap a nosaltres, que ha fracassat en el passat, no és una maniobra dirigida contra nosaltres ara mateix. Bueno, sí, contra nosaltres és gratis i ho fan molt sovint, però no som l'objectiu principal. Jo crec que l'objectiu principal és posar-li més difícil al Partit Socialista, al PSOE, que prengui una decisió cap al govern de canvi o cap a la gran coalició.
Parlava de la gran coalició, precisament, eh? Ahir ja va sortir un comunicat signat per gent, diguem-ho, tan inversemblant entre ell en moltes coses, com Eduardo Zaplana, com Elena Salgado, com Carlos Solchaga, com Ángel Acebes, i també Felipe González i Rodolfo Martín Villa, a favor d'aquesta coalició. És a dir, que veuen a Podem, o un pacte entre Podem i el PSOE, com la bèstia de l'apocalipsi.
Sí, sí. El que més em va sorprendre, perquè no em sorprèn els que signen aquest document o aquest manifest, però el que més em va sorprendre és que no diuen per què. O sigui, quan nosaltres dèiem fa falta un govern de canvi per aturar els desnonaments, per aturar els talls de calefacció o d'electricitat a les cases de les famílies més pobres i més empobrides durant la crisi, o per fer un programa per retornar el talent jove que ha hagut de marxar a treballar fora, o per fer mesures de regeneració democràtica contra les portes giratòries, estem explicant què volem fer i per què fa falta un govern del canvi al costat de la gent que ha sigut més colpejada durant els anys de la crisi. Però després, els defensors de l'immobilisme, que és una bona notícia, que ara, perquè hi hagi immobilisme, s'hagin d'aplegar tots, no diuen exactament per què. O sigui, diuen a què se l'ha de tenir por, però que això jo crec que és una cosa que vosaltres coneixeu molt bé, que és constantment l'argument de la por sense oferir cap altra alternativa. Estaria molt bé obrir un debat de quin govern necessitem per fer què coses. Però nosaltres no hem sentit cap proposta més que la nostra. I de l'altra banda només sentim por o intents de crear por i això, l'apocalipsi. Si hi ha un govern de canvi, i sobretot si estem nosaltres a un govern, tot serà terrible. Però jo crec que hi ha molta gent que el que ha après ja és que és si les coses van igual de com han anat, com la gent ha perdut drets socials, ha perdut drets civils, ha perdut drets polítics i ha vist com les institucions eren cada vegada més un coto privado dels corruptes, no?
Digue'm la veritat, Íñigo, amb aquesta sinceritat que m'estàs llançant aquest matí aquí al Monarracú, tu creus que anem a eleccions?
No ho sé, això ara mateix, ara per ara, no depèn de nosaltres.
Ja, ho sé que no, però tu en el teu pensament, és a dir, en aquests moments, tal com està la situació amb el PSOE apretant a Pedro Sánchez perquè no sigui així, amb Rajoy que no sap què fer, la percepció que hi ha ara és que anem a eleccions o que hi hagi possibilitat de que hi hagi una gran coalició amb dues cares diferents a les de Rajoy i Sánchez?
Això seria... Jo crec que això, ara per ara, pel que nosaltres estem veient, és possible. És molt possible. Nosaltres... S'han fet moltíssimes declaracions des de que hem començat aquesta legislatura, però només tres decisions importants: la composició de la mesa del Congrés, la distribució dels grups parlamentaris i ahir la distribució de les posicions a l'hemicicle. A les 3, el PP, el PSOE i Ciudadanos han votat conjuntament i portaven una proposta negociada. Doncs en les 3 úniques decisions importants de la legislatura ja s'ha mostrat una mena de gran coalició de l'immobilisme. Jo no dic que necessàriament això s'hagi de repetir d'aquí endavant, però bueno, per 3 decisions i 3 mostres de gran coalició de l'immobilisme.
Permet-me, Íñigo, simplificant-ho molt, t'ho simplificaré molt. Creus que en aquests moments no hi ha pacte entre el PSOE i Podem per culpa de Catalunya? Per culpa del referèndum que heu llançat? Sinceritat.
No només. Jo crec que hi ha alguns sectors immobilistes del Partit Socialista pels quals Catalunya és una magnífica excusa. Nosaltres no estem d'acord amb el Partit Socialista en el referent a la proposta cap a Catalunya o l'encaix de Catalunya-Espanya si ho volen els catalans. Això no, de moment no estem d'acord. També haig de dir que no he sentit cap altra proposta més enllà d'enviar el Senat cap a Barcelona, que no sé jo si és una proposta molt seductora.
No.
Ja m'ho sembla, jo ho tinc a Madrid i no, o sigui, ho regalem.
És una amenaça.
Ho regalem. No, gràcies.
Si voleu.
No, gràcies, la demà, gràcies.
Justament això no, veus?
Ja m'ho imaginava. Doncs és veritat que no hem sentit cap proposta. I hem dit que nosaltres no tenim línies vermelles per sentar-nos a debatre de quina proposta s'hauria de fer o de com se pot resoldre el conflicte territorial que hi ha a l'estat espanyol. Però jo crec que hi ha sectors immobilistes del PSOE pels quals Catalunya és una magnífica excusa de nou per intentar crear por i per dir no, nosaltres no podem pactar amb qui vol trencar Espanya. Però això, de nou, és una excusa, com les excuses de que s'ha d'esperar els tràmits i anar a veure el rei 3 o 4 vegades, com les excuses de les formes nostres, en aquest cas, a la presentació de la proposta. Veiem molta gent discutint de coses accessòries, que potser són importants, però són accessòries, i ningú dient res sobre la proposta central, que és gran coalició, govern de canvi o anem a eleccions.
Permeta que li pregunti a Íñigo Errejón per les línies vermelles, perquè això de les línies vermelles ho anem sonant en el sumar. Si en el cas que hi hagi un pacte, que jo repeteixo ara veig gairebé impossible, entre, perquè a més no només són aquests dos actors, sinó que n'han d'aparèixer més, entre el PSOE i Podem, aquesta ja desgastada expressió de línia vermella no se saltarà? És a dir, anirà, i m'agradaria que Íñigo Errejón, com a home important dins de Podem, m'ho pugui explicar perquè ho puguem entendre als catalans que estem a favor del dret a decidir. Que és un 70 o un 80% de la població.
I t'ho explico com a espanyol que estic a favor del dret a decidir.
Val, no, i ho sé, i em consta que més, perquè ho explicava aquest dematí també, em consta, per gent que apreciem tant tu com jo, ets de les persones dins de Podem que més beligerant estàs a favor de que hi hagi dret a decidir.
Bueno, és una posició conjunta.
Però... Val, d'acord, però que tu ets dels que ho apretes. Però et dic això perquè, amb el tema del dret a decidir, aquí hi ha gran dubte de dir, bueno, quan arribi el pacte, si és que hi ha pacte amb el PSOE, aquí Podem baixarà del carro. Pots garantir que no baixareu del carro i que si hi ha pacte amb el PSOE segur que hi haurà un referèndum vinculant a Catalunya en la pròxima legislatura?
Nosaltres hem dit que ara mateix a l'estat espanyol hi ha 3 crisis. La crisi democràtica, la crisi social-econòmica i la crisi del model territorial. I nosaltres no hem posat en cap d'aquests 3 escenaris cap línia vermella per sentar-nos a negociar amb ningú. El que sí que hem dit és que nosaltres avancem quines són les nostres propostes i que no veiem de l'altre costat cap altra. O sigui, parlant de la situació de la plurinacionalitat i del conflicte territorial, nosaltres diem que no veiem ara mateix cap solució que no passi per un referèndum vinculant amb garanties a Catalunya en el qual els catalans puguin decidir quina és la seva relació amb la resta d'Espanya. I quan dèiem això, sentim molts arguments de que això seria terrible, però no mai hem sentit cap altra proposta que ens digui, bueno, si podem arribar a un altre, no sé, a un altre punt o a un altre escenari. Llavors nosaltres seguim convençuts de que és l'única solució. Jo no renuncio des del principi o abans de començar a que me puguin convèncer de que hi ha una altra proposta que pot, no sé, desbloquejar la situació. Però és que no l'ha vist, encara. Llavors continuo pensant, i això és una convicció...
Una proposta que millori aquesta, suposo, no?
Sí, que millori aquesta o que tingui més capacitat de, no sé, aplegar majories i desbloquejar les situacions per vies democràtiques. Però és que no l'ha vist, encara. Llavors encara estem esperant i continuem dient el que hem dit. I m'agradaria també dir una cosa, perquè nosaltres això no només ho diem quan parlem, no sé, als mitjans catalans. Nosaltres això també ho expliquem als mitjans, no sé, per exemple, aquí a Madrid, però m'agradaria dir que també està servint per fer pedagogia. O sigui, no és només una convicció estratègica o ideològica nostra. Crec que també encara no és una idea majoritària, però és una idea que s'està obrint camí i que ens està servint també per fer pedagogia i per explicar que a un estat plurinacional, com nosaltres creiem que és Espanya, només la seducció i el lliure acord pot ser el pegament d'un, no sé, d'un projecte comú, si així ho decidim.
Si podem preguntar-li a Íñigo Errejón, si podem entrar al govern, entrés en el govern, demanaran que retiri la querella contra Artur Mas pel 9-N?
Sí, sense cap mena de dubte. Jo no estic d'acord i soc molt contrari políticament a moltes de les coses que va fer Artur Mas quan era president de la Generalitat, i estic molt llunyant de Convergència Democràtica de Catalunya en molts aspectes, però no en obrir les urnes per a que la ciutadania pugui decidir.
Reconeix el dèficit fiscal de Catalunya?
Reconec que hi ha balances fiscals però no només a Catalunya, a tot l'estat espanyol, que estan descompensades, i que hem de trobar un mecanisme que al mateix temps que reconegui les aportacions diferents produeixi mecanismes de solidaritat o de compensació, no?, entre les comunitats més riques i les comunitats més pobres. Però jo crec que és evident, l'altre dia ho estava parlant amb uns companys valencians, és evident que les balances fiscals a l'estat espanyol s'han de reequilibrar.
Reconeix el model d'immersió lingüística de Catalunya o s'ha d'espanyolitzar els estudiants?
No, per suposat. Però és que no hauria d'haver contradicció entre el model d'immersió lingüística i espanyolitzar ningú, que per altra part no s'ha d'espanyolitzar a ningú, sinó que això és una lliure decisió. Però sí, jo crec que és un avanç, però no és només un avanç cultural, és un avanç social, perquè ha sigut capaç de construir una societat on la llengua no és una frontera, sinó que és capaç d'integrar i de produir també cohesió social i cohesió cultural. Sí, és un avanç que s'ha de protegir i que s'ha de blindar legislativament.
Deixaries parlar en català al Congrés?
Perdó?
Deixaríeu parlar en català al Congrés?
Jo a la meva promesa ja ho vaig fer i sóc de Madrid, i sí, és clar que s'ha de poder. Si som un estat plurinacional, totes les llengües haurien de poder ser utilitzades a l'administració pública, però no només al seu territori.
De seguida deixo que els meus col·legues em preguntin a la tertúlia, però abans, Pablo Iglesias i Pedro Sánchez han parlat per telèfon. No s'han vist encara?
No, cada vegada que s'han vist o hem comunicat als mitjans de comunicació han parlat, em sembla que ho han parlat el passat diumenge, i des de llavors no han tornat a parlar i no s'han vist.
I és normal que es comuniquin les coses per la premsa i no cara a cara, que també estaria bé?
Nosaltres creiem que això ha servit, en el cas de la nostra proposta del divendres passat, la nostra proposta de desbloquejament d'aquest impàs i de govern o de oferta de govern de canvi, ha servit o ha sigut útil per trencar aquesta dinàmica de rumors i de titulars, en el que tothom feia només declaracions, però ningú feia cap proposta que obligués als demés partits a prendre una posició. I des del divendres ja ningú... Hem vist que el que buscaven eren excuses, però nosaltres crec que humilment hem contribuït a trencar aquesta situació d'impàs. Bueno, i el primer resultat va ser que Mariano Rajoy va donar un pas al... ni que sigui tàctic, però va donar un pas al costat.
Què li sembla de Colau?
Una magnífica alcaldessa per a Barcelona i una companya i una amiga.
I que vulgui impulsar un nou partit a Catalunya on pugui treure força el que és Podem?
No, nosaltres estem... Però és una convicció que ja compartíem abans d'aquestes eleccions del 20 de desembre i molt més, amb molta més força després de guanyar les eleccions a Catalunya com en Comú Podem. Nosaltres sempre hem compartit la idea de que l'horitzó cap al que havíem de caminar o de donar passos era el de crear un subjecte polític, un espai polític específicament català, llavors autònom, amb una relació de fraternitat amb Podemos a l'estat espanyol.
Això podria significar una firma, per dir-ho d'alguna manera més gràfica, una mena de pacte de negociació entre Podem i aquesta nova plataforma o moviment d'Ada Colau, és a dir, Colau no es presenta a Espanya, és una força a Catalunya i dona suport a Podem a nivell d'Espanya?
Però és que mai parlaria en termes de no agressió, perquè és que som amics.
D'acord, val. No ens trepitgem els ulls de poll. És a dir, tu et presentes a Catalunya i nosaltres et donem suport, nosaltres ens presentem en el conjunt d'Espanya i vosaltres ens doneu suport. Això seria bé?
Bueno, però és que no és un repartiment, és que nosaltres també ens presentem a Catalunya perquè si es crea aquest espai, que es crearà en el temps, si es crea aquest espai, nosaltres hi serem. I tots volem que hi serem i que estemos, perdón.
Junts.
I a, sí, sí, i a Espanya també, perquè, de fet, Ada Colau no només va Ada Colau i els companys, i en Xavi Domènech i els companys de Com ho Podem, només van fer campanya a Catalunya, sinó que van fer campanya també fora, i això va multiplicar. Llavors no és només un repartiment territorial, si vols. És una aliança que vam demostrar que multiplica. Jo vaig veure un míting d'Ada Colau amb 12.000 persones a Madrid, amb la gent entregadíssima, i això vol dir que no és només un, no sé, un repartar el mapa, sinó que és també una aliança que funciona a tot l'estat espanyol.
Acabo de seguida. Què està passant a Catalunya, amb Catalunya Sí que es Pot i aquesta pugna entre Podem i Iniciativa? Quina lectura en feu des de Madrid?
Bueno, la lectura que fem és que nosaltres vam crear una coalició, un Catalunya Sí que es Pot per a les eleccions del 27 de setembre, unes eleccions que eren difícils, unes eleccions que eren un context més difícil per a nosaltres que les del 20 de desembre i que les de les generals, on vam defensar un discurs al moment on no era, no sé, sexy electoralment defensar-ho, però que després creiem que es va revaloritzar. Això va introduir, com sempre, com és normal, tensions, perquè és una coalició plural i perquè és una coalició de gent diferent, que s'han juntat per crear un espai polític diferent al Parlament de Catalunya, però també hem de dir que això no, és una cosa que jo crec que és un efecte col·lateral de la dinàmica política catalana. O sigui, que no som l'únic partit o l'única coalició on la dinàmica accelerada i molt intensa de la política catalana hagi introduït tensions que han acabat en, bueno, doncs en diferències plurals en un cas i fins i tot en trencaments o en situacions molt difícils en un altre. No, de fet, no se m'ocorris, bueno, sí, un parell, però a la majoria dels partits catalans, partits molt més assentats que coneixem, els ha passat el mateix.
Acabo, i la meva última pregunta va en referència a una bona sintonia que percebo que hi ha entre els republicans i la monarquia. És a dir, una imatge de que la relació entre Podem o per exemple, Pablo Iglesias i el rei Felip VI és cordial, és bona, i que entenc que aquesta és una altra línia vermella o no, ara?
És bona, és de respecte, però nosaltres tenim relacions de respecte amb molta gent amb la que estem molt, molt diferenciats ideològicament. Nosaltres hem dit sempre que a un estat democràtic tots els càrrecs de representació i, a més, la jefatura de l'Estat s'han d'escollir per vot i que potser Felipe VI, si es presentés, potser guanyava. Però que a nosaltres ens agradaria que la gent ho pogués decidir votant. També hem dit al mateix temps que hi ha problemàtiques socials, econòmiques i de regeneració democràtica més urgents per a nosaltres que aquest, que la qüestió de la jefatura de l'Estat.
El tema monàrquic, Íñigo, no estaria en la pròxima legislatura, el debat, eh?
Creo que hoy no es una demanda social mayoritaria al mismo nivel, pero y nosotros no escondemos que como demócratas nos parece que los cargos electos tienen que ser eso, o los cargos de representación política, perdón, tienen que ser eso, tienen que ser elegidos. Pero si me lo comparas con la urgencia de cerrar, de evitar que se sigan produciendo los desahucios, de garantizar que hay ayuda pública para toda la gente o que hay algún soporte para la gente que se ha quedado sin empleo, o de dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos que se han quedado en la cuneta en los años en que más han ganado los de arriba, pues para nosotros esto va antes y hay que abrirle paso con mucha más urgencia. Pero vamos, plena nitidez, creo, en nuestra convicción democrática. Los cargos electos se tienen, los cargos de representación se tienen que elegir en las urnas.
És la primera vegada que parlo amb ell i espero que no sigui l'última, i és més llest que la fam, perquè ara aquesta resposta l'ha fet en castellà, no sé si és perquè hi ha càmeres de televisió o perquè el discurs és molt interessant que se sàpiga a tot Espanya i no només a Catalunya.
No, i perquè quan començo a parlar ràpid, en català parlo més a poc a poc, i quan començo a parlar ràpid me torno al castellà.
Bueno, anem a aquest tema, perquè si ara, en aquests moments, fixa't, ara t'explicaré una cosa des del punt de vista del sentimentalisme. Tu saps perfectament que si hi ha una cosa que és molt difícil de manipular són els sentiments, i és dolent manipular-los, perquè cadascú pensa com pensa a partir dels sentiments i la pell. Jo et diré una cosa, els catalans som com som, però tenim una cosa que és molt divertida i que a la vegada és molt honesta, i és que amb poca cosa ens conformem, amb molt poca cosa ens conformem. El tema no és el que dius avui. En aquests moments a la xarxa el problema és El problema, la sort és com ho dius. És a dir, que Íñigo Rejón estigui parlant en català. Si no, si vas al timeline del món RQ, et trobaràs gent que segurament no té res a veure amb Podem ni amb les idees que representa, aplaudint, agraint i ovacionant que Íñigo Rejón parli en català. Perquè Íñigo Rejón va néixer a Madrid, has dit, oi?
Sí.
Vas néixer a Madrid.
Sí, la meva família és de Madrid.
La teva família és de Madrid. Vas viure a Catalunya?
Sí, vaig viure a Catalunya, vaig viure a Girona, entre Girona i Madrid, uns anys.
Uns anys. Molts anys o no?
No, un parell.
Dos anys. O sigui, aquest català que tens és dels dos anys que has anat entre Girona i Madrid?
Bueno, però tinc molts amics i sempre que... O sigui, aprofito per practicar-ho. O sigui, aquí amb Xavi Domènech i la resta dels companys d'En Comú Podem aprofito per parlar en català i escolto música. O sigui, és perquè... En realitat és perquè vull.
Ja, evidentment.
No, vull dir que és perquè m'agrada i aprofito, no sé, doncs les oportunitats que tinc per parlar-ho, per millorar-ho.
Ja. I què feies? Perdó, puc preguntar què feies a Girona?
Estava per motius personals, però estava aprofitant per fer la meva tesi. Jo la feia a la Universitat Complutense de Madrid, però la tenia que escriure. I llavors això ho pots fer on vulguis, i Girona és una ciutat preciosa per escriure una tesi.
Quina, dius que escoltes música en català, no?
Sí, escolto molta música en català.
Com què?
Com ara, no sé, amb Feliu Ventura, per exemple, bueno, en català de sud, en valencià. Com el Sobreimpàs, com els, no sé, els Adversaris, com els Pets, fins i tot, sí.
Està molt bé. Aviam, alguna pregunta a la taula? Aviam, s'ha de Francesc Marcal, però en Toni Pujar. Vinga, que ens queden 5 minuts, vinga.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo tinc escrit que vostès, Podemos, són els espanyolistes intel·ligents en contra dels espanyolistes intransigents. I avui el que diu vostè m'ho demostra, que vostès són intel·ligents, com va dir Pablo Iglesias, que es va definir com a patriota espanyol. El que acaba de dir vostè també en aquesta entrevista em demostra que vostès volen una sortida intel·ligent i, per tant, per això proposen un referèndum per a Catalunya. No, però jo no volia preguntar sobre l'agenda catalana, sinó sobre la qüestió dels pactes en aquest moment a Espanya. L'argument de que és difícil pactar amb un partit com el PP, tan evidentment tocat per la corrupció, és un argument fort, i el cas de València ho acredita, però aquesta possibilitat de pacte amb un partit tocat també es desplaça cap al PSOE, que en el cas d'Andalusia doncs ha estat un partit també molt tocat, amb tot el que ja sap vostè dels eros o dels eres, no? Aquest element, diguem, de que la corrupció impedeix que un partit pugui pactar per fer el que vostè anomena govern del canvi, el plantegen en el cas, o veig que no el plantegen en tot cas, de que hi hagués un acord de vostès amb el senyor Sánchez o amb el PSOE, perquè clar, també té la seva motxilla el Partit Socialista, no?
Sí, de fet, quan vam obrir les converses a Andalusia per la conformació de govern, que finalment van acabar en Ciudadanos donant suport al PSOE, nosaltres van ser durs, van ser molt ferms amb les condicions per obrir les portes a la regeneració democràtica, a unes administracions públiques que creiem que molt sovint s'havien convertit en un espai quasi gairebé privat d'un partit polític. I ara, quan parlem del govern espanyol, que aquí potser no hi ha tanta motxilla des de llavors, perquè el que ha estat governant ha sigut el Partit Popular, hem demanat o hem exigit mesures també concretes a les que per les quals no hem rebut cap resposta. O sigui, quan hem dit s'han de tancar les portes giratòries, i no només això, sinó que també els militants de qualsevol partit que vulgui entrar a un pacte de regeneració democràtica, que estiguin ara al Consell d'Administració d'una gran empresa, haurien de, i això per a nosaltres és corrupció legal, però és corrupció, haurien de triar entre el carnet del partit o el Consell d'Administració, encara no hem rebut cap resposta. Nosaltres som molt escèptics amb els partits tradicionals. Hem nascut, de fet, d'aquest escepticisme, de pensar que els de dalt no canvien si no tenim la força per fer-los canviar. I per això hem fet una proposta de govern proporcional al que van votar els ciutadans espanyols el 20 de desembre, que ens deixa molt, molt a prop. Doncs hi ha 300.000 vots de diferència entre el PSOE i nosaltres. I per això hem dit que volíem un govern proporcional, que si hi havia un govern de canvi hauria de ser proporcional, perquè només així ens asseguràvem que tindríem garanties d'empenyar els partits tradicionals, en aquest cas el PSOE, cap a un lloc on naturalment per la seva inèrcia, i això no vol dir que siguin dolents, però és que la inèrcia dels partits tradicionals els mou sempre cap al mateix lloc. En aquest cas crec que hem sigut exigents, però crec que estem connectant amb el sentit comú de la ciutadania.
Em bastem matarà perquè repregunto, perdona.
Molt ràpid,
però llavors, senyor Rejón, el que vostè planteja, quasi que els obliga a guanyar per majoria absolutíssima aviat, diguem, per fer el sorpasso, perquè si no, malament rai, no?
Bueno, no, però intentem fer servir la nostra força per empenyar cap al lloc on volem anar i cap a les mesures que creiem que són més justes. No tenim encara la força per ser, no sé, el principal partit que condueixi un acord o un camí d'aquestes, com el que estic dient, no? Però sí que tenim la força per proposar-lo, per obrir un debat i per intentar canviar l'agenda i fer que tothom es posicioni i que s'acabi aquest ball on qualsevol pot estar al mateix temps amb la gran coalició i dient que no pot repetir el Partit Popular. Doncs nosaltres hem fet una proposta i intentem fer servir la nostra força, els 5 milions de vots, cap a les mesures que jo crec que la gent al carrer ja està demanant.
Rocío. Però aleshores... però abans de fer-te una pregunta molt
ràpida. No, és que ha de marxar.
Vale, però és que el vull felicitar pel català i perquè té tota la raó que la independència no es contrarresta negant-la, sinó oferint una alternativa millor. Però en tot cas, si això és de debò, és a dir, si tu dius tenim la força que tenim i creiem en aquest govern del canvi, com és que s'ofereix un pacte al PSOE i se li diu abans al rei que el propi Pedro Sánchez? Perquè jo no sé si aquesta és la millor manera de fer el perquè, que és l'important dels pactes, que és sentar-se, diria jo, primer amb el principal, amb la persona que vols pactar, no? Abans de comunicar-li al rei d'Espanya i en un atril, diguem, amb unes formes que jo valoro una mica arrogants, al mateix Partit Socialista, o no tens aquesta sensació?
És veritat que va ser una forma de fer la proposta inèdita, però també és veritat que nosaltres portàvem dues setmanes, o tres, crec, esperant que algú... fes algun pas endavant o posés alguna proposta sobre la taula. Ni el PP va dir res, ni el Partit Socialista va dir, ni el PSOE va dir res. Llavors nosaltres vam fer una proposta d'una manera...
Rei. El rei li vau fer abans que... Bueno, ja, és que a mi em sembla una mica sorprenent. Bueno, perdona, Jordi.
Però i 10 minuts després o mitja hora després a tot el país davant dels mitjans de comunicació, que era, em semblava, la manera més transparent de treure la discussió d'aquest territori com de brumoso de les declaracions o de les filtracions i posar la proposta amb llums i taquígrafs davant de tot el país i dir aquesta és la nostra proposta per desbloquejar la situació. Es pot estar d'acord, es pot estar completament en desacord o es pot dubtar, però això creiem que contribueix a desbloquejar la situació.
Molt bé. Antoni Puigcerc, sí, per acabar. Toni.
Sí, molt, molt curt, perquè de fet la Rocío ha dit el que jo volia dir. Primer de tot, felicitar-te per l'ús de la llengua catalana, clar, que demostra no només que hi ha una Espanya políticament intel·ligent, sinó una Espanya empàtica, i que tu ets la representació d'això i t'ho agraeixo profundament.
Carai.
Però aquesta empatia, precisament volia matisar el que ha dit la Rocío. Jo no sé si era arrogant, perquè Iglesias amb el rei, parlant ja dels càrrecs de la vicepresidència, etc. Però sí que Pablo Iglesias sabia, perquè és molt intel·ligent com tu, sabia que allò seria utilitzat pels adversaris interns de Sánchez per descriure com humiliant el pacte amb Podemos, no? I aleshores, quina necessitat hi havia de fer-ho? I la meva pregunta, com que no és ni moral ni tàctica, és esteu preparant ja, en el fons, la campanya propera?
Jo crec que no hauríem d'anar a noves eleccions. Nosaltres no tenim por d'anar a noves eleccions, però no és el resultat que volem i no creiem que sigui una bona cosa dir-li a la gent que no ha votat bé i que ha de tornar a votar a veure si aquesta vegada encerta. Som molt respectuosos amb la vida interna dels altres partits i aleshores el Partit Socialista haurà de prendre les seves decisions de cap a on vol anar i nosaltres no ens fiquem en això, però sí que és veritat que sí que demanaríem que deixem de buscar excuses sobre si les formes, si el temps de comunicar-ho, si sortíem 5 o sortíem 3 a la roda de premsa, si el to, si les expressions, tot això està bé i es pot discutir sobre això. Però és sorprenent que estem discutint molt més sobre aquestes qüestions que jo diria que són accessòries, que és sobre el fet de la proposta que hem posat sobre la taula, i és, m'assembla significatiu, i jo crec que està bé buscar excuses i dir que els plaços o que els tràmits administratius i els protocols requereixen o exigeixen que deixem passar una altra setmana, però i és que tenim davant nostre situacions de drama social injust, però també ineficaç, o sigui que ningú s'hauria d'estar patint, que les podríem solucionar en un govern del canvi. Llavors algú hauria de dir si està a favor o si està en contra, però jo demanaria que no busquéssim excuses per afrontar un debat que ha de ser polític, no només, no sé, diria semàntic.
Són les 10:20. Ara sí que acabem. Espero veure-la aviat a Madrid. Toca el partit de tornada, el farem a Madrid, a Íñigo Errejón.
Encantat, clar que sí, un plaer.
Igualment. Ja oblidant el tema polític, oblidant tot plegat. Això de que... Sempre ha estat així, que se'l veu com un nen? És a dir, aquesta imatge que té infantil...
I doncs imagina't abans.
Sí, també, sempre ha sigut així.
Sempre ha estat la meva filla, eh?
Clar, sempre.
Sí, però si faria, perquè 30, quants anys tens, Íñigo?
32 anys. I em passava a la facultat, que quan feia classes el primer dia, quan entrava, ningú entrava darrere meu. Passava pel passadís, entrava, i llavors havia de sortir a dir-los, oi, que comencem, i me deia, no, és que el profe encara no ha arribat.
L'actor que l'encarna al Polònia té 17 anys.
Ah, sí, de veritat?
En Nil Cardoner, sí.
Però és que ja no surt, jo el veig tots els dijous, però com que ja no surt, no...
Pues has de dir més bajanades. És la manera de sortir.
Això, em sembla que tens uns dies amb el del País Valencià, em sembla que ho tens pagar ara, i diu... Escolta'm, ha estat un plaer parlar amb tu, de debò. També t'he de dir que això de Catalunya és un país tan fràgil, som tan fràgils, que hi ha algú que ens parla en català i que hem tots fet que confirma que... Punyetes, no som un país normal. Moltes gràcies, Íñigo, i fins molt aviat.
Bueno, una abraçada.
Igualment, és el plaer. Són les 10:20.